Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Catalunya, Ràdio.
Avui i demà són els dos últims Revolució de la temporada. Després de l'estiu hi tornarem, però també és bo descansar, carregar les piles, desconnectar de moltes coses i repensar-ne d'altres. El plat fort d'avui és, atenció, l'entrevista a una dona que té una feina de gran rellevància. És la portaveu del govern de la Generalitat. De seguida, Patrícia Plaja ens explica moltes coses d'una feina que, sens dubte, és molt i molt complicada. So take my hand, don't be afraid. I oients, amb Dani Marcos sabrem què és i com funciona l'anomenada calculadora de l'ètica. Amb Lluís Juncà parlarem d'empreses disruptives que aposten atenció per la tecnologia exponencial. Què vol dir això? Avui en parlem. Amb Vicente Atienza veurem diversos projectes que han estat seleccionats perquè poden ser de gran utilitat per avançar cap a una mobilitat més sostenible, molt important pel nostre planeta. I tot plegat, ens agrada la vostra participació a les xarxes socials, a Twitter o a Instagram. Ens agrada veure-us. Oients, com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. I el cor em diu que tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé. No es comunica, no existeix, deia l'escriptor Gabriel García Márquez. Avui parlarem amb una dona que es dedica justament a comunicar perquè les decisions que es prenen al govern de la Generalitat no només existeixin, sinó que tots nosaltres, els ciutadans, ens n'assabentem. De seguida conversem amb la periodista Patrícia Plaja, portaveu del govern de la Generalitat. Martes antes de almorzar, una niña fue a lavar, pero no pudo lavar. I és que durant molts anys la periodista Patrícia Plaja va ser la cap de comunicació dels Mossos d'Esquadra. La seva bona feina va ser elogiada per la professió periodística i per la ciutadania i segurament va influir perquè anys més tard el president de la Generalitat li proposés ser la portaveu del govern. Ara li toca fer una feina complicada, explicar les decisions que pren el govern. Fa poc, ara en parlarem, s'ha convertit en notícia per una qüestió que no té res a veure amb la seva feina. I és que a Patrícia Plaja, com tots els bons periodistes, li agrada explicar notícies, però no ser-ne la protagonista. Ni tender, ni lavar, ni planchar, ni barrer, ni guisar. Bona nit, Patrícia Plaja, què tal?
Molt bona nit, Xantal. Que contenta de que fem aquestes entrades amb aquesta música.
Sí, t'ha agradat?
Home, i a més, música, o sigui, una cançó que s'acaba d'estrenar, aquesta de la Bandini amb la Maia, que té no sé quants dies de vida, però molt pocs dies.
Molt bé, el campi, el campi. Aclarim-ho d'entrada, tu ets periodista no política.
No, no política, jo periodista de vocació, de formació, i ara treballant de portaveu del govern, però en tant que perfil tècnic. M'ha agradat molt, perdona, que has començat el que no es comunica no existeix. Fins fa, no sé, 10 dies, 11 dies, era la capçalera i ho ha sigut durant anys del meu Twitter.
Ah, sí?
Una fotografia, un dibuix que em van fer on jo deia el que no es comunica no existeix.
Clar que sí. Perquè volem saber, no? No milites a cap partit?
No, no, no.
I és cert que no coneixies el president aragonès i un dia et va trucar i et va proposar aquesta feina, no?, de portaveu del govern.
Sí, i la meva cara, o sigui, m'hagués agradat ara, o segurament d'aquí uns anys encara més, que s'hagués gravat aquell moment en el que algú em diu, si tens un segon, et passo algú que vol parlar amb tu, i es presenta i diu, bona tarda, Patrícia, sóc el... No sé si ell va dir, sóc el president, o jo vaig dir, bueno, ja estic veient qui ets el president. Una trucada no, és a dir, no anunciada, no esperada, i per tant, que vaig rebre moltes sorpreses, sí. Fa un any d'això.
Fa un any, eh? Què fa una portaveu del govern? En veiem una hora a la setmana, però quina és la teva feina, la resta de temps?
La portaveu del govern i sona reiteratiu, però és així, és la cara i la veu del govern. La meva tasca és explicar, donar a conèixer a la gent, a tothom. És que la paraula ciutadania jo crec que l'hem utilitzat tant, que és una mica de mandra, no? Bueno, als catalans i a les catalanes, amb què està treballant el govern, amb el pla d'acció de govern, i després també aquelles coses més sobrevingudes que potser no formen part del pla d'acció de govern pur i dur, o s'han d'incorporar a posteriori, però... Recordo dels primers mesos que vam tenir noves onades de la pandèmia i, per tant, més enllà de les rodes de premsa setmanal de govern, i teníem les rodes de premsa també de la... Ja no voldria equivocar-me en quin número d'onada era, però amb el conseller Argimon i el conseller Elena. També temes relacionats amb la guerra de Rússia, per exemple. Temes relacionats amb interdepartamentals, és a dir, que no són d'un únic departament, són de varis. Qui els explica? Els explica la portaveu del govern.
Per què és millor que aquesta feina la faci un periodista i no un polític professional, em diries?
No crec que sigui jo qui hagi de defensar si és millor o pitjor. Aquesta, al final, és una decisió del president de la Generalitat i, per extensió, és una decisió compartida per tot el govern. El que et puc explicar són els motius que van portar al president i després a donar-hi forma a la Direcció General de Comunicació de buscar un perfil com el meu. Estem en un govern de coalició format per dos partits i... La persona que compareix cada setmana, la portaveu del govern, és una persona tècnica, que el que fa no té una opinió pròpia, en tinc només a casa meva, en públic l'interessa a poca gent o a ningú, perquè no té cap valor en aquest sentit, i per tant dono trasllat d'allò que ha acordat el conjunt del govern. Jo no parlo mai en nom ni d'un partit ni de l'altre, sinó que parlo sempre en nom de la totalitat del govern o en alguna ocasió per delegació del president, informant d'alguna cosa de la seva agenda, d'alguna trobada i de més. No parlo, en aquest cas concret, de la meva figura de portaveu. Parlo en general, crec que és una reflexió que faig en veu alta de... Hem de comunicar als professionals de la comunicació, que teòricament som els que tenim més recursos, hem estudiat, ens hem format i ens hem preparat per això. Això no és incompatible en cap cas amb l'espai que han de tenir els altres perfils, els perfils tècnics i també els perfils purament polítics, perquè han d'explicar-se i els hi hem de sentir la veu, però crec que hi ha espai per tothom en aquest sentit.
Assisteixes als consells executius per saber de què s'hi parla i després explicar-ho?
Sí i no.
Val. Sí, no, eh? Qui és el teu principal interlocutor al govern?
T'explico aquest sí i no un segon, i és en el Consell formal, és a dir, a la reunió de govern, des de que comença, s'aixeca acte fins que s'acaba, no hi soc, no ho contempla el règim jurídic que una persona que no és membre de l'executiu, és a dir, algú que no sigui el president o el vicepresident, o una consellera o un conseller hi pugui ser, però... Quan s'acaba aquesta reunió, la reunió no s'aixeca, és a dir, es tanca l'acte, es dona per finalitzada la primera part de les dues reunions, és a dir, la reunió de govern pura i dura s'acaba, i és llavors quan entro jo. Ja s'afegeix una cadira en aquella taula que heu vist tantes vegades per la televisió i es fa un resum de tot el que s'ha parlat a la reunió de govern. Amb tota la importància que tenen les reunions de govern, hem de tenir clar una cosa, és a dir, les reunions de govern es preparen d'una setmana per l'altra com a mínim, l'ordre del dia es coneix abans, per tant, jo tinc temps
de poder-me preparar
aquells temes que han de ser rellevants, i després hi ha un tret diferencial que és, més enllà dels temes que es tracten per ordre del dia a la reunió de govern, els periodistes, evidentment, només faltaria, pregunten aquells temes que són d'actualitat o que consideren que el govern s'ha de pronunciar. I és aquí on jo trec el meu iPad amb el meu llistat de preguntes i faig de periodista i dic, els periodistes possiblement voldran saber sobre aquest tema, sobre aquest tema, sobre aquest i sobre aquest. N'hi ha alguns que em diuen aquest tema no s'ha tractat i no és objecte de debat o d'interès per part del govern, i sobre aquests altres temes em diuen, em traslladen el posicionament del govern. Llavors, jo amb això sota el braç surto de la roda de premsa.
Ja tenen 16 anys.
Ginestar.
I ara tot els crema refregar.
Clar, ens imaginem quants whatsapps o trucades del president o dels consellers pot rebre al dia. Moltíssims.
Jo no tinc whatsapp.
Ah, no?
No.
I com comuniquem? Per correu?
Comuniquem per correu, per telèfon o... Des que estic a govern, també tinc Signal. El que passa és que abans, per la feina que feia i per les funcions que... Abans de ser la portaveu del govern, jo treballava a Mossos.
Sí, que en parlarem.
Sí, com a cap de comunicació, i era impossible tenir un, o sigui, poder fer les funcions que havia de fer, donar resposta a tots els periodistes que necessitaven alguna cosa, tots molt urgent, per missatgeria instantània. Llavors em comunicava amb ells per telèfon o a través de l'oficina de comunicació. I no tenia WhatsApp i no tenia Signal. Quan vaig arribar a govern sí que em van dir, bueno, això està molt bé, respectem-ho del WhatsApp, però almenys el Signal per temes urgents i de més, i m'he baixat el Signal. No el faig servir molt. Normalment acostumen a ser en reunions presencials o amb trucades. Els temes hi han imprevistos, evidentment.
Però que no tinguis WhatsApp vol dir que ets una dona poc tecnològica o que no dona la tecnologia?
No, no tinc WhatsApp en el telèfon de feina, que és el que tenen tots, jo crec, i totes les periodistes de Catalunya, però en el meu telèfon personal, que és el que tinc des de que anava a l'institut, el mateix número, doncs sí que tinc 3 o 4 grups amb la meva gent.
Què diries que és el millor i el pitjor de la teva feina com a portaveu del govern de la Generalitat?
Jo, de moment, clar, porto tot un any només, per tant, només hi veig coses bones, perquè és un repte professional, perquè tot per mi és, ja no tant, però encara molt nou, i per tant és una experiència professional molt enriquidora, és un repte i és una responsabilitat que assumeixo feliç. El pitjor, bé, jo passo, però va incorporat, jo passo amb nervis cada dimarts perquè, en el bon sentit de la paraula, faig un examen en públic. No és tant el que vas explicar, sinó, i els hi toca fer-ho, i ho han de fer-ho, i només faltaria, però et poden preguntar de qualsevol cosa de l'actualitat i has de tenir-ho, has de tenir coneixement, ho has de tenir preparat. Per tant, aquest neguit cada dimarts, no t'enganyaré, cada dilluns a la nit ja, a preparar-lo del dimarts, per mi el millor dia de la setmana és el dimarts a la tarda.
Perquè ja s'ha acabat,
el meu divendres, ja s'ha acabat, llavors el dimecres tornem a començar, però el dimarts de tarda és fantàstic. Mama, 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 paremos
la ciudad sacando un pecho. Ja saps per què sona aquesta cançó, no?
Per l'actuació de Bandini al Cruïlla. Perquè ha anunciat que es retira després de la gira d'estiu?
No, perquè fa uns dies la periodista va ser notícia, i això ja sobta, suposo que ho recordareu, oients, durant una entrevista a TV3, uns estilistes li van retocar l'escot durant una pausa publicitària i va saltar la polèmica, no? Si un escot massa gran, que si censura, que si no sé què. Quan mires enrere, com ho valores, no? Tot plegat, que sembla surrealista.
Home, va ser un episodi, ja no el moment en si, sinó el soroll que es va generar al voltant, jo em vaig veure una mica superada, perquè pensava que, crec que es van donar una sèrie d'elements, va ser una tempesta perfecta dintre d'un got d'aigua, perquè no hi havia més, però vam dir, bueno, això aquesta tarda passarà, demà al dematí s'haurà acabat, bé, demà passat al migdia s'haurà acabat, i realment es va allargar bastant, fins que va venir una altra cosa que ho va tapar-ho, evidentment, perquè sabem quina durada tenen. No vaig viure bé, crec que, bueno, és el que et dic, hi va haver una sèrie d'elements. Jo no em vaig sentir censurada, és a dir, en el moment en el que va passar no vaig ser ni tan sols conscient, perquè era com ara, en directe, una entrevista en la que de cop algú va arribar i em va fer així un segon, em va pujar la samarreta, me la va tapar l'escot i vam continuar. Jo l'únic que vaig dir és, se m'ha vist un pit? I em van dir, després parlem, i vaig tornar a preguntar, se m'ha vist un pit? No passa res, i tampoc és cert que jo em sentís incòmoda, és a dir, jo anava vestida com volia anar, per tant, no em vaig sentir ni censurada, però tampoc estava incòmoda. Crec que és un tema que hem de passar pàgina, que si ho vaig dir en el meu escrit...
Però fets com aquests demostren que encara queda molt camí per recórrer, no? Perquè una pot ser directiva i pot anar vestida d'una manera, perquè no? Més sensual, no? Pel què les dones, no? Hem d'anar vestides de certa manera quan ocupen llocs de direcció.
Si ha servit, perquè ara estiguem parlant de la pressió estètica que rebem des de que som petitíssimes fins que som molt grans les dones que no reben els homes, benvingut sigui el tema, no? Llavors crec que és un tema que és molt més rellevant que l'anècdota de si a mi em tapen o no em tapen l'escot. Nosaltres, les dones, hem de vestir com vulguem i ningú que no li haguem demanat opinió té dret a donar-la, perquè és el nostre cos i, per tant, el vestim, el decorem, el canviem o el modifiquem com a nosaltres ens sembli.
Clar, per tant, haver-hi una certa llibertat, no?, que cadascú vesteixi com vulgui.
O absoluta, evidentment.
Clar que sí. Pel fet de ser dona, alguna vegada algú t'ha qüestionat com a portaveu? Se li ha escapat algun comentari masclista o no?
No, més enllà d'algun episodi molt puntual, que crec que no és ni tan sols, no donaré la importància de reproduir-ho ni de parlar-ne, no. Jo m'he sentit molt respectada pels companys, amb sala de premsa, tots fem la nostra feina, les periodistes, ells estan a un costat, jo estic a l'altre, i no, no m'he sentit qüestionada.
La teva feina a Mossos va ser molt ben valorada, especialment la gestió de comunicació, recordem, dels atemptats de l'agost del 2017. Com s'ha de fer la comunicació en moments de molta tensió o crisi? Tu que coneixes, doncs, comunicar, no? Els Mossos d'Esquadra per una banda, i l'altra, doncs, ara com a portaveu del govern, és una comunicació molt important, no? Per tant, tens molta responsabilitat, no? Com es gestiona la tensió o la crisi? Perquè ja saps que les notícies, no? N'hi ha moltes, després desapareixen, però hi ha moments de molta tensió, no?
Sí, i la teoria és molt fàcil, en aquest sentit, i la pràctica no tant. Les crisis s'han d'intentar gestionar amb el màxim de calma possible i, sobretot, sense precipitar-nos. És a dir, hem de ser diligents, hem de ser àgils, però hem de ser molt rigorosos i, per tant, el rigor molt poques vegades va de la mà de la precipitació. Per tant, si treballem en una institució, tenim un càrrec públic o som la font oficial, hem d'intentar equivocar-nos el menys possible. Per equivocar-nos el menys possible o per no donar informacions que després haguem de corregir, hem de ser molt rigorosos. I el rigor va renyit de la precipitació. La clau de tot això és tenir molta feina feta abans de que exploti la crisi, sigui del tipus que sigui. Per tant, un manual de comunicació de crisis ja a totes les empreses i les institucions.
Et pregunto també, Patrícia Plaja, falta transparència a molts organismes públics? Haurien d'explicar més clarament què fan a la ciutadania?
Jo crec que hi ha hagut un canvi molt rellevant en els darrers anys. Parlo ara per el lloc que ocupo. Aquí hi ha un nom claríssim que és govern obert i una obligació i un convenciment per part del govern, que és aquesta transparència i aquesta voluntat d'explicar i de ser el més pròxims possibles. Ens queda molta feina per fer, segur, i crec que el principal repte és... Algú em va corregir una vegada perquè no li va agradar la paraula que vaig utilitzar, però jo crec que és el llenguatge. Tots tenim registres diferents en funció de qui estem parlant i les institucions hem d'utilitzar un llenguatge més proper i, sobretot, més clar i més directe. Hem de parlar sense embuts i de manera directa perquè la gent, el ciutadà, el veí o la veïna que tinguem a davant no hagi de buscar, no perquè tingui menys coneixement o sigui menys llest que nosaltres, només faltaria, sinó perquè és que estem utilitzant en algunes ocasions paraules que fora d'aquesta comunicació institucional no fa servir ningú. Per tant, no hem de demostrar ni que sabem més ni que som més ben parlats que la resta. No hem d'oblidar que estem en un lloc institucional, però parlem clar, directe, amb paraules del dia a dia.
Els Mossos eres molt actiu a les xarxes socials, ara no tan activa, no? No sé si les xarxes ara també per el lloc i el càrrec que ocupes, no? Has de pensar molt més de ser activa a les xarxes socials. Ha canviat, no? La teva vessant de comunicació teva a les xarxes?
Bé, jo sempre, des de que tinc una... Vaig començar a tenir una projecció pública petita, però dintre de l'àmbit de la comunicació, arran dels atemptats del 17A. Per tant, allà ja prens consciència de que el que diràs, en aquell moment ja com a portaveu, encara que no de portes en fora, però sí com a cap de comunicació dels Mossos, el que diràs pot ser interpretat de diferents maneres. Per tant, has de tenir molt clar que cada piulada te l'has de mirar tres vegades. Jo d'això n'he sigut sempre conscient. Ara, amb el càrrec que ocupo, encara més, perquè com a portaveu del govern es pressuposa que qualsevol cosa que pugui dir, tot i que no sigui així, no és la Patrícia potser que ho diu, sinó que té alguna interferència per part del govern. I m'ho miro moltíssim, sóc molt conscient de que l'últim que vull és generar un incendi en aquest sentit. Per tant, el meu Twitter és bastant avorridot. Parlo de futbol, de cinema, però amb mesures sí.
Per cert, algun dia t'agradaria, ara que estàs més a prop de la política, ser consellera o consellera del govern?
Jo sóc molt feliç fent de periodista i m'encanta, crec que és la millor professió del món. No m'ho he ni plantejat.
Però no ho descartes.
Bueno, no ho descarto. És que, clar, la vida és molt llarga, però clar. Sí, no, o sigui, no està a les meves prioritats. No em plantejo ser consellera ni conseller. Tampoc és una cosa que m'hauria de plantejar jo, hauria de ser el president, però en tot cas, quan jo vaig arribar al govern, va ser per fer de portaveu i aquest és l'únic repte que tinc. No en tinc cap més, t'ho asseguro.
Molt bé. Abans d'anar al test digital del Revolució, els polítics estan massa pendents del que es diu a les xarxes socials, al món de la política i la política catalana?
No puc generalitzar, vull dir, segur que hi ha de tot a cada casa i a cada partit i a cada institució. Crec que és important que els polítics no visquin al marge de les xarxes socials, perquè al final les places i els carrers d'abans ara són aquestes xarxes on hi som tots. Per tant, han de ser conscients del que s'hi mou, del que hi ha, però no poden viure pendents ni ser esclaus de les xarxes socials. Com en tantes coses a la vida, un equilibri és el que és el millor en aquest cas.
El test digital del Revolució. Trucada telefònica o WhatsApp.
Si és en l'àmbit personal, un WhatsApp. Quina mandra que em truquin.
Quants grups de WhatsApp tens al teu mòbil?
Molt poquets i més dels que m'agradaria.
Quants correus electrònics tens per contestar?
Ho mirem. En el personal, 1.716. És que no el miro gaire. I en l'altre, 33.
Déu-n'hi-do.
Dues apps indispensables per tu?
Twitter i Instagram.
Una cançó imprescindible del teu Spotify?
Una de la Bandini, A todos mis amantes.
A todos mis amantes pido atención, a todos los que he roto el corazón.
Twitter, Instagram o Facebook, quina xarxa prefereixes?
Hi ha una xarxa per cada cosa, no? El que sí que és cert és que Facebook, els últims anys, hi ha uns quants, pobreta meva, la tinc abandonadíssima.
Quantes hores al dia utilitzes el mòbil?
No puc dir-ho. És una barbaritat.
8 hores, no? Posem-hi 8 hores.
Què és el més estrany que has comprat per internet?
Compro molt poques coses per internet. No és estrany. El que passa és que la colònia que fa 25 anys que porto l'han deixat de fer. No la trobo a les botigues i només la puc comprar per internet.
Acaba la frase. El món digital...
és imprescindible avui ja.
Avui ja. Molt bé, doncs escolta, acabem també aquest cap de setmana de Revolució temporada amb la portaveu del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, una gran dona. Està bé tenir dones visibles, sempre en llocs importants, i ja toca que hi hagi més paritat, no? Tenim paritat, però encara en volem més, les dones. Gràcies, Patrícia.
A tu, Chantal.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Saps que encara estic buscant cotxe?
I ja t'has decidit?
Ui, no, ja m'agradaria.
A veure, per què el necessites?
Doncs per anar a la feina cada dia, fer escapades...
I per entrar a la ciutat, no?
Exacte.
I, esclar, que no sigui car.
Doncs sí.
Tria Toyota CHR Hybrid amb mode elèctric, sense endolls i amb etiqueta Eco. I finança-la ara amb Toyota Paper Drive. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Catalunya Ràdio, amb Dani Marco.
Com deia el pintor Vicenç Van Gogh, la consciència és la brújula de les persones, o com va dir Sòcrates, la bona consciència és el millor coixí per dormir. I el Revolució i el nostre pròxim convidat ens agrada dormir ben tranquils. Saludem a Dani Marco, director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat. Bona nit, què tal?
Muy bona nit.
Bona nit, Dani. Avui volem parlar d'intel·ligència artificial i Big Data i volem fer des d'una vessant des de la qual no sempre es parla, l'ètica, no? Dani, és un concepte que ens hem d'aprendre seriosament en un món tan digital, no?
Efectivament, la intel·ligència artificial ha esdevingut una tecnologia omnipresent en el nostre dia a dia, i el que sabem és que l'ús i l'implantació de la intel·ligència artificial també comporta nombrosos riscos ètics, com la responsabilitat, la justícia, la transparència o la privacitat. Cal tenir en compte que quan desenvolupem IA ho fem amb el benefici de les persones. Clar. Sempre hem de pensar primer a les persones.
Per què l'ètica, no? Què pot passar si no tenim en compte aquesta ètica, no?
Pues això, que nosaltres vulguem desenvolupar tecnologia que vagi en benefici dels éssers humans i després puguem tenir biaixos, no?, que perjudiquin unes persones davant d'altres o que no es respectin els drets fonamentals, els valors socials, sí, no? En funció de cada cultura i cada societat hem de tenir en compte quina és l'ètica i l'aïllada de saber diferenciar, bueno, de saber actuar allà on es desenvolupa.
I creus que molta gent hi passa per sobre, no? Se centra en la part tecnològica sense pensar, no? Que aquesta tecnologia pot afectar la vida privada de les persones?
Doncs probablement sí. Al principi el desenvolupament de l'IA es va centrar molt en la tecnologia, perquè al final el que es necessitava és innovar, però ara ja la tenim en el mòbil, en el portàtil, a casa nostra, a la televisió, al cotxe, no? I això fa que tinguem que tenir en compte no únicament què funció fa, quina tecnologia fa, sinó quin és l'impacte que té amb les persones. L'intel·ligència artificial ens ha de servir per augmentar les capacitats que tenim, no? Ens ha d'ajudar amb el nostre dia a dia, no ha de substituir o no ha de reemplaçar el que és la vida humana, no? Que això és el que una mica l'ètica o els principis fonamentals dels drets humans hem de respondre.
I quines iniciatives, no?, heu posat en marxa perquè aquesta ètica no només quedi en paraules i, per tant, s'intenti solventar i sigui evident?
Doncs mireu, dins de l'estratègia d'intel·ligència artificial, no?, que vam posar en marxa fa un parell d'anys, tenim un pilar que és ètica i societat, i vam crear conjuntament amb la Universitat de Girona, des del Departament de la Vicepresidència, l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya.
Observatori d'Ètica.
Exacte. És un ens, no?, que s'encarrega d'estudiar en detall quines són les conseqüències ètiques i legals i els riscos i oportunitats que implica el desenvolupament de la IA a Catalunya. I el que veig ja és que el desenvolupament, però sobretot la implantació d'aquests sistemes a Catalunya, es facin d'una manera justa, segura i respectant els nostres hàbits socials. Fent molta formació, pedagogia i també acompanyant, no?, en aquest camí.
Observatori, aquest observatori d'ètica important de la intel·ligència artificial de Catalunya. Podríem dir que el món, Dani, tu que en saps molt, hi ha diverses maneres, no?, d'entendre les tecnologies digitals, no?
Doncs sí, mira, fins ara hi ha hagut com dos mons antagònics, dos models, no? Per una banda hi havia el model americà, que està liderat per les grans plataformes, les grans empreses tecnològiques.
Les més importants del món.
On les teves dades, diríem, les tenen ells i fan el que volen, no? Perquè al final és el tema aquest de donen serveis gratuïts, però en el fons tu ets el propi producte. Clar. I per una altra banda hi ha el model xinès, no? Que és que l'Estat és el que desenvolupa aquesta tecnologia, és el que inverteix i és el que controla les dades.
Se les queda el govern.
Se les queda el govern. Aquí a Europa s'està promovent i evidentment a Catalunya tenim l'obligació de posar un model alternatiu. Un model que aposti pel ciutadà, a on sigui el ciutadà el que pugui governar i decidir què fer amb aquestes dades d'una manera ètica i en principi de societat. I té molt a veure amb això tot el concepte de la tecnologia blockchain, que és descentralitzada, no? És que el ciutadà pugui realment decidir i controlar.
I davant d'aquesta realitat heu posat en marxa el que podríem dir calculadora d'ètica, quedeu-vos amb aquest concepte, calculadora d'ètica, com funciona i per què heu volgut dir així, no?, aquesta calculadora?
Doncs sí, una mica el concepte de calculadora és perquè la gent ho entengui, no? Sí. En el fons el projecte es diu Model PIO, que tampoc és un nom molt, molt atractiu, és Model de Principis, Indicadors i Observables. És un projecte que hem impulsat amb l'Observatori d'Ètica Artificial, no?, i el Departament de la Vicepresidència, que bàsicament és una eina que permet a les empreses i a les administracions conèixer quin és el seu grau d'adopció dels principis ètics sobre l'ús de les dades i l'intel·ligència artificial. Així el que podem veure és quan implantem un algoritme o un sistema d'intel·ligència artificial, si realment estem fent les coses bé perquè sigui d'una manera ètica i responsable.
Val. I quan es pensa a vegades en inversions, no?, es parla de tecnologia, a vegades passa de poc de destinar amb recursos en aquesta part més humanística, no?, com amb l'ètica de la tecnologia, no? Sempre es parla més de la tecnologia que de la part humanística, no, Dani?
Doncs sí, clar, és el que dèiem. Al principi les organitzacions estan invertint moltes quantitats de diners a adoptar aquests sistemes de manera generalitzada, no? Però a poc a poc es va fent augmentant quines són aquests reptes, aquestes oportunitats. També es detecten, no?, certs riscos i es van incorporant aquests sistemes. Per això, el model PIO, aquesta calculadora, té un doble sentit. Per una banda, sensibilitzar i conscienciar a les empreses en què tinguin en compte l'ètica amb el desenvolupament dels sistemes. I l'altra és una eina per acompanyar de quina manera, perquè, vale, ja sé que ho he de fer bé de manera ètica, però com fer-ho? I can't believe that you would have believed me. Fuck all of your reasons. I lost my shit, you know I didn't mean it. Now I see it.
Dani, avui parlant d'aquesta calculadora de l'ètica al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, i què? Volem saber com es valora, no, aquest model, i d'on es treuen les dades, no? Perquè quedi clar als oients.
Doncs mira, és un model per autoavaluar-se. Vol dir que les empreses han de poder anar contestant a una mena de preguntes que es basen en 7 eixos, no? 7 principis relacionats amb l'ètica i les dades. I després, quan ho acabes de fer tot, et dona una insígnia. També et dona com un segell,
ah, sí?
No? Que és,
ah,
al final és un segell molt maco, a més, que els oients no el poden veure, però quan el vegin a les xarxes, que és com una mena de flor, de pètals, i sí? Cada pètal és un d'aquests principis, i hi ha un semàfor de color vermell, malament, taronja o verd. I així pots veure en quina situació està. Quins són aquests 7 principis? Transparència i explicabilitat. La gent ha d'entendre que està interactuant amb una màquina, saber si ets un chatbot o no, d'on darrere, i també quan una màquina fa alguna de les coses hem d'explicar per què. Justícia i equitat, no? Hem de ser inclusius i no ha d'haver-hi discriminació, això dels biaixos, no? Uh-huh. Que passi que per un grup minoritari estigui mal representat dins d'un algoritme, la seguretat i l'eficiència, o sigui que siguin sistemes segurs i que es mantingui, no, el que és la privacitat de les dades, la responsabilitat i el rendiment de comptes. Hem de ser responsables durant tot el cicle de vida, o sigui, al final, tant el desenvolupador com el que publica, com el que fa el seguiment, hem de haver una responsabilitat darrere d'això. Tot l'àmbit de privacitat, no, protecció de dades, garantir la seguretat de les dades, l'autonomia. O sigui, hem de respectar que els sistemes respectin els drets humans, la diversitat, l'autonomia de les persones, no? Uh-huh. Al final, que no acabis tu fent el que et diu la IA sí o sí, sinó que tinguis autonomia com a tal. I la sostenibilitat, també és un àmbit clau, no? De vetllar per al medi ambient i que no vagi en contra del canvi climàtic.
Teniu algun tipus de resultat d'alguna empresa o administració en aquesta iniciativa?
Doncs mira, fa molt poquet que hem posat en marxa aquest sí? sistema, però hi ha moltes entitats que s'han posat en contacte per començar a testejar aquesta calculadora, tant des de la Generalitat, amb el CETIT i el TIC Salut, l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci d'Educació de Barcelona, empreses com Caixa d'Enginyers, Ice Group, Òmnios, i bueno, també dir-vos, aviso tots els oients que de cara després de vacances, no?
Al setembre,
el 20 de setembre i el 18 d'octubre, farem 2 tallers a l'Observatori d'Ètica Artificial per aprendre a utilitzar aquesta calculadora. ¿Vale? I aleshores tothom està convidat, i a través de les xarxes socials del OEIH, que és l'Observatori d'Ètica Artificial, podeu tenir més informació sobre aquesta llei.
Molt bé. Doncs, com sempre, Dani Marco, jo crec que l'home que en sap més de tecnologia del país, sempre
no
ho dic.
No tant.
Sempre et deixo molt bé, Dani, però és que és veritat, en saps moltíssim. Hem après molt a la teva secció, i jo crec que tota la tecnologia innovadora passa sempre per les mans de Dani Marco. Bon estiu i ens retrobem al setembre.
Un plaer serà.
Gràcies.
Adéu.
Revolució 4.0. Aquesta sisena temporada ens trobareu 2 dies, els dissabtes i els diumenges de 10 a 11 de la nit. Com serà el món de demà? Saps què és també una revolució? Transformar les teulades en fonts inesgotables d'energia 100% verda per tothom. Suma't a la revolució de les teulades d'Olaluz.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0. Dissabtes i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Dijous s'anunciaran les 10 empreses seleccionades a l'edició d'aquest any de la Catalonia Exponential Leaders. Són empreses disruptives i que treballen per millorar el nostre futur. Enmig de tantes previsions negatives per als pròxims mesos, ens agrada anunciar bones notícies com aquesta. La d'aquest any serà la segona edició d'aquesta iniciativa. Esperem que els pròxims anys n'arribin moltes més edicions. Per què? Perquè voldrà dir que Catalunya és plena d'empreses disruptives. No m'ho esperava. He trobat la sort. molt contenta de saludar el nostre col·laborador Lluís Juncà, director general d'Innovació i Emprenedoria. Bona nit, què tal?
Bona nit, Gendal, molt bé.
A veure, Lluís, tu com definiries la innovació disruptiva? Què és?
És la innovació que transforma, és a dir, que agafa un sector i el capgira completament, a vegades creant-ne un de nou o bé a vegades deixant obsolet l'antic. No? Per tant, és una disrupció que es caracteritza per ser molt accelerada i que no és en oposició, o és en oposició allò incremental.
Clar. I com diferenciaries, no?, de la innovació, diguem-ne, tradicional, no?
Hi ha un exemple molt bonic que crec que serveix per explicar-ho, que és a finals del segle XVIII i principis del XIX es feia el gel anant als llacs a l'hivern. S'agafava una serra, es serrava el gel, es carregava amb carros i es repartia.
Sí?
Doncs allà, la innovació normal hagués estat posar una serra més afilada o un carro més gran o més cavalls per repartir-lo. La innovació disruptiva va ser la que va aconseguir fer una fàbrica de gel. Ja no feia falta anar al llac a l'hivern a buscar el gel, sinó que tu feies una fàbrica de gel i llavors el reparties. I després, la innovació disruptiva va ser quan algú es va inventar un refrigerador, és a dir, que el gel es feia a casa de cadascú, amb el seu congelador, no? Per tant, quan es crea una innovació que canvia el paradigma, que canvia el mercat, és quan parlem de disrupció.
Clar. Bon exemple, molt bonic, Lluís, aquest exemple que has posat, perquè parlem de tecnologies exponencials, no?
Sí, perquè la paraula exponencial ve d'aquesta idea de la funció matemàtica en què hi ha una acceleració, no? Que el creixement no és continu, sinó que com més avança, més ràpid creix. No? Això és el que vol dir exponencial.
Exponencial, escalable... Ens pots posar exemples d'empreses exponencials que han acabat desenvolupant tota una indústria? Què em diries?
N'hi ha dues, per exemple, que són paradigmàtiques i que tots fem servir cada dia, ara, i que fa 6 anys o 7, no. Per exemple, Spotify o Netflix, no? Clar. Són Spotify, per exemple, va aconseguir agafar una tecnologia i fer-la comercial, quan en realitat, abans d'això, qui escoltava música doncs feia servir un CD, no? I ara la gent no sap ni què és un CD. No escoltem música i amb CD. Doncs ells són un exemple claríssim de com canvien un mercat, creen el mercat nou de música de demanda online i deixen obsolet el mercat dels CDs, no? I Netflix fa el mateix amb el vídeo a demanda, no? I abans anàvem al Blockbuster a llogar una pel·lícula i sortíem allà amb la nostra videocasseta VHS.
Ai, sí, com ha canviat, no?
I això ha desaparegut.
Els videoclubs, quan anàvem als videoclubs, quan érem petits,
doncs
com ha canviat,
Aquests dos exemples són paradigmàtics de disrupció. Clar. I, per tant, nosaltres també aspirem a tenir a Catalunya empreses que puguin crear aquests nous mercats.
O Kodak, no? També, quan anàvem a revelar les fotografies, i ara les fotografies les fem gairebé sempre amb el mòbil, no? És important per l'ecosistema empresarial, no?, que hi hagi empreses que busquin aquest desenvolupament que sigui molt exponencial.
Clar, perquè el mercat del futur està en els nous mercats. Sí que hi ha mercats que es poden exprimir més, no?, i està bé que hi hagi maneres de fer més eficient un mercat, de que les empreses guanyin més diners en aquell mercat, però el que és evident és que allà on està l'oportunitat és en aquells que saben crear els mercats que vindran en el futur. I això, si volem ser passius, doncs ho podem ser, però el millor és aspirar a ser un país que algun dia faci el seu Spotify o un dia faci el seu Netflix, perquè aquí sí que és on hi ha camp per generar més llocs de treball i generar més riquesa.
Clar, obtenen més bons resultats de negoci les empreses que treballen, em diries, amb innovació disruptiva? Tu creus que sí?
Sí, en general sí, i no és només la meva opinió. Per exemple, nosaltres fem una enquesta sobre innovació a Catalunya i demanem quin nivell d'innovació tenen i que ens expliquin com fan la innovació, i en general hi ha una correlació clara entre aquelles que tenen uns processos d'innovació clars i que inverteixen en innovació i el rendiment de les seves empreses, no? Tant a nivell financer com a nivell, per exemple, de ser més capaços de captar talent, no? La gent té més ganes d'anar a treballar en una empresa que vulgui canviar, que innovi, que no pas en una empresa avorrida en aquest sentit, no? Que sempre faci el mateix.
I poden comptar amb algun tipus d'ajuda quan parlem d'aquesta innovació, sí?
Sí, per part nostra, des d'Acció hi ha una línia que se'n diu de disrupció empresarial, que fem ajudes d'uns 20.000 euros per ajudar aquelles empreses que volen un assessorament sobre com dissenyar aquests nous serveis, aquests nous productes que consideren disruptius, i nosaltres els acompanyem durant aquest procés de creació d'aquesta innovació i els ajudem a buscar mercats, a pensar com ha de ser la nova empresa que surt a partir de la innovació que tenen gestant-se.
Quan parlem d'aquesta innovació, Lluís, parlem també només de start-ups o hi ha col·laboració de tipus d'empreses diferents?
Bé, en general, és evident que les empreses noves tenen més tendència a ser innovadores. És a dir, agafant l'exemple del gel, qui va inventar la fàbrica de gel centralitzada no eren aquelles empreses que es dedicaven a anar a serrar el gel als llacs. I els que van inventar el refrigerador no va ser l'empresa que tenia una fàbrica centralitzada de gel, perquè quan tu tens una empresa que ja va, posar-te a fer una cosa que canvia completament el teu mercat és complicat. I per molta voluntat que tinguis, els incentius a vegades no estan ben alineats. Costa molt innovar disruptivament quan tu ja tens una maquinària molt gran que funciona. És com un transatlàntic que fer-lo canviar molt ràpid de direcció costa molt. Per tant, en general, la innovació, aquesta més disruptiva, ve de la mà de les startups, tot i que és veritat que últimament hi ha una forta pressió a favor de la innovació oberta, en què justament les grans empreses col·laboren amb petites empreses perquè són més àgils i així es poden fer entre les dues sinergies, no? Per exemple, una gran empresa pot donar un mercat molt més ràpid a una petita empresa per provar aquella innovació, i si funciona, llavors aquesta innovació la pot incorporar la gran empresa.
Avui masterclass d'innovació amb el Lluís, i el que anunciem al començament, no? Dijous es diran quines són les empreses més disruptives de Catalunya. A veure, quines? Es pot dir saber alguna cosa? Encara no es pot saber.
No, encara no les podem dir, però hem fet un procés molt meticulós de selecció. Teníem moltes empreses, la veritat és que el panorama innovador a Catalunya en aquest sentit és fa molt de goig, i el dijous el que farem serà seleccionar aquelles 10 que ens sembla que tenen més potencial per justament també inspirar altres empreses catalanes a fer aquest procés d'innovació.
Clar.
N'hi ha algunes, però, que per exemple han passat pel programa de l'Interiors Edicions, des de Circular Foods, a Honex, etc. Són moltes empreses que han passat per Revolució i que han deixat petjada.
La pregunta és si són les empreses que marcaran el futur empresarial català, no? També, Lluís?
Sí, 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 perquè són les que defineixen possibles nous mercats, no? Per exemple, per aquí va passar a Circular Foods, no?, que va de proteïna vegetal i que segur que serà un dels grans mercats en creixement dels propers anys.
O que fins i tot tindrà una forta dimensió internacional d'aquí a pocs anys, no?
Sí, també perquè, per definició, aquests mercats que es creen nous ja mai es creen pensant en mercats locals. Ningú pensa una innovació només perquè es faci a Catalunya, Espanya o Europa, sinó que quan fas una innovació ja avui en dia tothom la fa pensant en el mercat global.
Clar, l'acte, per acabar, l'acte que fareu dijous es diu Exponential Day. En què consistirà, a més d'anunciar aquest nom de les empreses?
Bé, anunciarem les 10 empreses guanyadores d'aquest any, farem una immersió al món del metavers per veure com el metavers ajuda a crear nous mercats i nous serveis a partir de la tecnologia d'internet, i això ho farem també acompanyats d'un parell de ponències que ens ajudaran a veure cap on va el món.
Molt bé, recordem als oients que aquest estiu a TV3 el Som Revolució també parlarem d'aquesta nova economia del metavers en el capítol dedicat al talent, i també que hi ha molta economia catalana que ja està dins aquest món. Lluís Juncà, hem après molt aquesta temporada, seguirem parlant d'emprenedors i d'empreses catalanes potents al setembre. Bones
tant,
vacances.
Que farem. Bones vacances, Xindal.
Gràcies.
Impulsant l'economia.
És el moment de parlar d'uns projectes que segurament seran molt importants per a la mobilitat del nostre futur. I saludem el Vicente Atienza, que és responsable de projectes d'innovació de la Cambra. Bona nit, què tal, com estàs?
Bona nit.
Què tal? Vens a Revolució a explicar una notícia important. Ja tenim els projectes seleccionats del Hub Industrial de Mobilitat Sostenible de la Cambra, que en vam parlar. I quants n'heu triat?
Al final hem triat 3.
3, eh? Ha estat difícil escollir 3 d'entre totes les opcions que s'hi havien presentat, perquè crec que el nivell era molt alt, no?
Doncs efectivament, realment complicat perquè són molt bons projectes, complicat perquè també són de temàtiques bastant diferents, però bueno, tenim la sort en aquesta iniciativa comptar amb més de 35 empreses que ens donen recolzament, i a través d'elles i dels comitès tècnics doncs, el criteri estava assegurat.
Com heu triat, no? Quins criteris, ara ens els explicaràs, no? Aquests projectes, quins criteris heu seguit, no?, per seleccionar-los?
El primer d'ells molt bàsic, i és que els hi puguem ajudar, perquè es tracta d'això. I en quant a d'altres, un d'ells és la viabilitat d'aquest projecte, la maduresa que tinguin, la seva capacitat d'innovació, la seva capacitat d'internacionalització, quan aporten el nombre de llocs de treball al territori, quines sinergies tenen amb la resta de la indústria del territori, i en definitiva la seva potencialitat de créixer.
dubte. Expliquem, va, breument els tres projectes, perquè els heu triat i com els impulseu. Comencem per Cargo Bici.
Sí, Cargo Bici, i de fet defineixo una miqueta la iniciativa, perquè són tres projectes absolutament diferents, no? Cargo Bici és una startup d'aquí de Barcelona, que el que promou són microhubs de mobilitat, aquesta darrera milla, aquest fer arribar la mercaderia fins a l'últim punt, a través d'una xarxa de micromagatzems gestionats per persones del tercer sector, cosa que també és interessant, i amb una plataforma de software pròpia i una bici fabricada a Barcelona. Aquesta seria la primera.
La primera. La segona, Q-O-O-B?
CUB, se'n diuen CUB, el nom d'aquesta iniciativa, que són sistemes d'emmagatzement, una plataforma per poder guardar les bicicletes als edificis alhora que s'aprofita no només per protegir-les, sinó per tenir un sistema de càrrega, i ells també estan oferint una sèrie de serveis al voltant, com per exemple la reparació d'aquestes bicicletes, d'aquests patiners que s'instal·larien, com dic, als edificis.
I la tercera, quina és?
I la tercera, i continuant amb aquesta diversitat, són una aliança entre dues empreses molt reputades, com és QEB Technologies, que és una enginyeria molt avançada en temes de mobilitat elèctrica, i Nogebus, que és una fabricant de carrosseria d'autobusos d'Arbúcies, i tots dos col·laboren en fer una plataforma per fabricar autobusos amb pila d'hidrogen amb una base ultraligera.
Val. Per tant, ja talent a Catalunya, i són projectes, no?, que poden tenir una projecció internacional, no?, també.
Efectivament, hi ha talent, això demostra, hi ha molt talent, perquè us feu una idea, ens hi trobem amb enginyers que han treballat a Ferrari, a McLaren, però també amb inventors, amb startups que estan aixecant nous models de negoci que no són ni del RAM. Per tant, hi ha molt talent, encara falta més, el tema de transformació d'aquest talent actual al nou és important, i internacionalització, doncs algun dels projectes que us hem fet esment ja està venent a Àsia aquest producte, o ja està venent fora de Catalunya a la resta d'Europa aquests productes, per tant, 100% són internacionalitzables.
Tinc entès que també us heu fixat en altres projectes i donareu suport. Quines són aquestes idees que potser no han guanyat, però que mereixen una oportunitat, un seguiment, un suport i una ajuda, no?, per part de vosaltres també?
Doncs són tres idees igualment diferents. La primera, Columat, que és un projecte d'un sistema de guixetes per atendre l'última lliurament de mercaderia i amb el component de producte fresc. La segona és EOS Connectivity, que és un sistema de hardware i software per poder ajudar empreses que vulguin fer car sharing perquè puguin desenvolupar-ho. I la tercera, i fixeu-vos que diferent, és una enginyeria que el que proposa és un sistema encara molt en fase primària per recuperar CO2 i transformar-ho en energia.
I per què en diries, Vicente, no? Perquè, clar, per què creus que és important que existeixi un hub industrial de mobilitat sostenible a Catalunya? Ha de canviar molt la nostra mobilitat i, per tant, sobretot fer-la més sostenible i, per tant, aquestes noves idees que ens comentaves avui a la secció?
Ha de canviar molt. El projecte és un projecte de l'any 2020. Ha de canviar molt aquesta nova mobilitat, efectivament, però una cosa destacable és que, a més, canvia en totes les direccions. És a dir, de cop i volta hi trobem això, gent de l'arquitectura, gent dels autobusos, gent de la fonts d'energia. Llavors, aquest espai per poder compartir és un espai que és el que ofereix justament aquesta iniciativa, i també aquest voler col·laborar i voler recolzar altres iniciatives.
Clar. A més, vau fer públic el nom de les empreses durant la jornada del Catalunya Mobility Day, que ha arribat a la tercera edició. Quins temes em diries que han estat els més protagonistes aquest any i que hem de repensar molt i molt?
Aquest any ens vam basar molt en la mobilitat circular i vam tractar quatre àmbits. El primer àmbit és el retrofit, que és com adaptar el que tenim a el que necessitem. Uh-huh. El segon, el recycle, que és com reciclar i com fer reciclables les coses perquè puguin tenir una segona vida. El tercer, el re-energy, que és un tema també apassionant, que és què passa amb aquestes noves fonts d'energia i com es poden mantenir en el temps. I l'últim, el restart, que és com ens reinventem com a models de negoci. Amb aquesta nova situació, quines noves formes hi han de poder apropar-se al consumidor o de poder treballar entre nosaltres?
Quines han estat les decisions, em diries, més destacades que s'hi han pres?
La primera és que és una obvietat, i és que Catalunya és un país industrial que té capacitat per fer-ho i té l'oportunitat per
Clar,
fer-ho.
Sí. Molt bé. Alguna cosa més? Alguna decisió més?
La segona és la necessitat, com deien, de col·laborar entre tots els agents de l'ecosistema.
Clar. I per acabar, els reptes de mobilitat són clau. N'hem parlat molt a la revolució. Si volem avançar cap a un món més sostenible, no, em diries?
Efectivament, i amb una agenda, que tenim temps per fer-ho. O sigui que totalment és, sens dubte, un dels eixos de transformació més bàsiques perquè moure'ns, ens continuarem movent mercaderies, clar, segur.
Molt bé, doncs Vicente, moltes gràcies. Avui parlant d'aquests projectes de mobilitat que segur que seran molt disruptius en un futur i volíem explicar aquestes idees a la Revolució de Catalunya Ràdio. Gràcies, Vicente. Tot em sembla si estic
amb tu. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. També som a Facebook, Twitter i Instagram. Ens trobaràs a @revolució4. Revolució 4.0 aquesta temporada. 2 dies, dissabtes i diumenges, de 10 a 11 de la nit i sempre a la web.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Oients, acabem el programa i serà fins demà que ens retrobem a l'edició de diumenge. Recordeu, a l'app i web de Catalunya Ràdio. Acabem amb una frase del tenista Rafa Nadal, que es va haver de retirar el torneig de Wimbledon per una lesió, com sabeu. I aquesta és la frase que té més sentit que mai per tots els emprenedors i emprenedores. Diu, la part mental és molt important, perquè al final sempre arriben mals moments i has d'estar preparat per acceptar-los i poder-los superar. Clar que sí. Gràcies, com sempre, a tot l'equip que fa una feina molt important. Jordi Portals, Jordi Pi, Pau Bartrolí, Marc Brugat i Josep Maria Campillo. Gràcies, oients, i fins demà. Un petó.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind. About you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many. I said maybe.